Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte, 17 de gener del 2026. Avui El Suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Jaume Clotet, i sumarem també l'històric corresponsal d'aquesta casa, l'Albert Elfa. Ara que el món sembla un polvorí i que ballem tots al ritme de tram, avui la mirada de l'Albert Elfa a la tertúlia ens anirà molt bé. A les 10, com sempre, l'hora negra de Maica Navarro. També anirem fins a Washington per saludar Lídia Heredia, ara que fa tot just un any d'aquest segon mandat de Donald Trump, que ens té a tots nerviosos i tensos i pendents. A les 11 tornen les aventures del Xavier Aldecoa, avui ens porta fins a Sud-àfrica. I després...
Jo vull ser la meva iaia, caminar sense bastó, sense pressa per viure, fer un menjar.
La iaia Angeleta té 94 anys i més de 160.000 seguidors a Instagram, una autèntica animalada. El seu sentit de l'humor, els seus renecs, la seva empenta han encisat molts catalans que segueixen el seu dia a dia a través dels vídeos que penja el seu net, el Jordi. Aquesta setmana l'hem anat a veure fins a Roda de Ter, a Osona, per conèixer una dona que les ha vist de tots colors i ens ha explicat coses com aquesta.
Quantes vegades t'has enamorat a la vida?
Una vegada.
Del teu marit?
Sí.
En Pau Descansa?
Sí.
Des de fa molts anys?
40 anys.
40 anys que va morir.
Sí.
Com recordes aquell moment? El moment en què se'n va anar?
Molt trist. Perquè jo vaig quedar molt, molt, molt enamorada.
I molt jove.
No m'havia enamorat mai més de cap. No. He recordat sempre el seu record.
Com es deia el teu marit?
Josep.
Josep. Com us vau conèixer?
Ens vam conèixer en una sala de ball.
Portes 40 anys vídua. Vol dir que amb 55 ja vas perdre el marit.
Sí, sí.
No vas plantejar-te en algun moment donar-te una altra oportunitat?
Mai. Mai. No m'hauria pogut enamorar de cap home, jo. Estava tant d'ell, me'n recordava tant. I l'estimava tant que no hauria pogut.
A dos quarts d'onze, avui la conversa sencera amb la iaia Angeleta, tot això en un matí de dissabte en què també ens visitaran la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa, amb ganes de dir-hi la seva sobre els presumptes abusos de Julio Iglesias. Avui que també estarem molt pendents d'aquesta possible mocadura del Bernabéu, aquest migdia. Saludarem al llarg d'aquest suplement el Ciro López. I amb el Pep Noguer avui rematarem aquest suplement parlant de croquetes. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger. I comencem pendents a aquesta hora de la llevantada Protecció Civil, que demana precaució a la població en els desplaçaments i que s'eviti travessar rius, rieres i zones inundables per l'episodi de pluges intenses d'aquest cap de setmana a bona part del país. S'ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant d'aquesta situació. L'ACA ja ha anat alliberant aigua dels 4 embassaments plens de les conques internes, el Pantà de Foix, el de Susqueda, el de Sau i el de Darnius. Precisament la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha avisat de les possibles crescudes dels rius, d'una banda per l'acumulació d'aigua de les pluges i de l'altra per l'efecte dels desembassaments. N'ha parlat a 3Cat Info.
Hem de veure com respondran els rius, com respondran les rieres i, per tant, doncs, sempre demanem en aquestes situacions a la població que vagi amb molt de compte de quin és l'estat de les carreteres, que no creui mai zones que hi hagin cursos dels rius amb intensitat, amb força, que baixi aigua.
També s'ha activat el Pla Neucat per nevades al Pirineu i al Prepirineu i Protecció Civil també avisa de fort onatge a l'Alt Empordà. Del món, Donald Trump amenaça ara els països que no li donin suport en les seves pretensions sobre Groenlàndia. El president nord-americà suggereix que els pot apujar els aranzels com a càstig. Mentrestant, Dinamarca ha convidat als Estats Units a les maniobres internacionals que es prenen a l'illa en un gest de bona voluntat. I la Casa Blanca ha anunciat que l'exprimer ministre britànic Tony Blair, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, l'enviat especial Steve Witkoff i Jared Kushner formaran, entre altres, la Junta Executiva de Gaza. Gaza. El Consell supervisarà la governança temporal de Gaza i estarà presidit per Donald Trump. La llista de la Junta Executiva la completaran Mark Rowan, director d'Apollo Global Management, Roberto Gabriel, la sessió de Trump, i també Ajay Banga, president del Banc Mundial. L'alt representant per a Gaza serà el búlgar Nikolai Mladenov, exministre d'Exteriors i antic coordinador de l'ONU per al Pròxim Orient. La seguretat quedarà en mans d'una força internacional d'estabilització que dirigirà el comandant nord-americà Jasper Jeffers. Aquest anunci s'emmarca en la segona fase del Pla de Pau per a Gaza, que preveu un govern interí de tecnòcrates i el desarmament de Hamas. I en l'àmbit polític, la patacada a Extremadura no passaria a facturar el PSOE, segons el CIS. Els socialistes mantenen l'avantatge de gairebé 9 punts respecte al PP, segons l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Tots dos partits han millorat lleument respecte a l'informe de desembre. Segueixen aquesta mateixa dinàmica els partits independentistes, Esquerra com a sisena força i Junts com a novena. Pel que fa al lideratge, Pedro Sánchez continua sent l'opció més ben valorada, però Abascal avança Feijó com el dirigent de dretes preferit per ser president del govern espanyol. La preocupació per l'habitatge continua assolint màxims històrics per a més del 40% dels enquestats. És el principal problema que hi ha a l'Estat. I el govern espanyol multarà els portals immobiliaris que ofereixin pisos per sobre del preu que permet la llei, no informin dels límits que marquen les zones tensionades o que directament se'ls saltin. Són incompliments que poden suposar multes de fins a 100.000 euros. Pablo Bustinduy, ministre de Consum.
I si podemos probar la existencia de prácticas engañosas o desleales, el Ministerio de Consumo actuará con toda contundencia. Quien busque lucrarse, sorteando la ley, a costa de los consumidores, lo va a pagar caro.
Les plataformes defensen que la responsabilitat és de qui penja l'anunci. En aquest sentit, el portaveu de pisos.com, Ferran Font, ha reconegut al Catalunya Migdia que tenen dificultats per localitzar els anuncis il·legals.
I si nosaltres no l'hem trobat per algun motiu, òbviament, si tenim algun requeriment, aquell anunci, si no compleix la llei, es retirarà. Com hem fet històricament, quan hem rebut alguna notificació, conforme hi havia anuncis que no complien la llei, doncs nosaltres els hem retirat.
Estabar spit Lodanat nimpa.
I el baix baríton ucraïnès Vladislav Bujalski, ara el sentim, ha guanyat el primer premi de la 63a edició del concurs internacional de cant a Norvinyes. Aquest any hi ha hagut rècord de participació amb 712 joves provenents de 64 països. El segon premi ha estat per a la soprano ucraïnesa Yulia Zasimova i el tercer per al baríton també ucraïnès Vlad Stulch. En esports, el Girona guanya el duel català al camp de l'Espanyol 0-2. Benat de penal ha fet els dos gols de l'equip gironí, que suma 3 victòries consecutives. Els blanquiblaus, en canvi, acumulen 3 partits seguits sense guanyar. Mentrestant, el Girona té coll avall l'arribada de Ter Stegen, porter del Barça, com ha cedit. D'altra banda, Dro ha comunicat al Barça que pagarà la seva clàusula de 6 milions d'euros i marxarà aquest mes de gener. Avui a primera, Real Madrid Llevant, Arbeloa debutarà en Lliga com a entrenador de l'equip blanc. Derrota del Barça de bàsquet, 80-61 la pista del Real Madrid en partit d'Eurolliga. És la derrota més àmplia que ha patit Xavi Pascual des del seu retorn. I avui s'acabarà el Rally Dakar amb una etapa amb sortida i arribada a Jambo. Un any Roman Cotxes és segon a la general.
El suplement amb Roger Escapa.
Unai Canela el vam conèixer ara fa 12 anys, gràcies al documental El viatge de l'Unai.
Hola, em dic Unai i tinc 10 anys. Quan en tenia 5, vaig començar a sortir al camp amb els meus pares.
Documentalista de fauna salvatge, igual que el seu pare, el fotògraf Andoni Canela, el primer treball en solitari l'ha fet a Groenlàndia.
Groenlàndia és l'illa més gran del món i la carretera més llarga que té són 30 quilòmetres. No va fer Volkswagen als anys 80 per provar cotxes, no hi ha res més.
L'illa que avui és a la diana de Donald Trump. Santiago Giral, geòleg.
Tothom té un telèfon mòbil a les mans i aquí hi han com 70 elements dels quals la meitat es poden trobar a Groenlàndia.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Groenlàndia, fauna salvatge i interessos geopolítics.
Dissabte a les 10 de la nit.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ben d'hora al matí, un clàssic del suplement de cada temporada és el Mans Cultura d'Arrel.
Més Mans, més Arrel, més Catalunya Ràdio.
Bon dia i bona hora i benvinguts al Mans a Catalunya Ràdio, el programa de la cultura tradicional i popular a la Nacional de Catalunya. Un nou dissabte per veure cap on va aquest 2026, ara que tot just acaba de començar i ja veiem moltes coses a la cantonada de les que teniu marcades cada any a les vostres agendes. Avui és 17 de gener i molts de vosaltres ja sabeu que avui és Sant Antoni Abat. Aquesta setmana és la setmana dels barbuts, no sé si ho esteu notant o no, amb el fred que fa depenent d'allà on sigueu. Les principals diades que inclou aquesta setmana dels barbuts són les dedicades a tres sants que representen tradicionalment amb barba: Sant Pau Ermità, abans d'ahir, 15 de gener, Sant Antoni Abat, avui dissabte 17 de gener, i Sant Maur Abat, demà diumenge 18 de gener. Que sigui Sant Antoni Abat, conegut per Sant Antoni dels burros o dels porquets o dels animals, vol dir que estem en plena celebració en algunes localitats dels Tres Tombs. Avui en parlarem al Mans amb l'Andreu Bernadàs, president de la Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona i de la Federació dels Tres Tombs de Catalunya. I encara que aquest Nadal ens quedi ja una mica lluny, encara podem veure pastorets aquest cap de setmana en alguns indrets de Catalunya. Per exemple, a Sabadell, al Vendrell, a Calaf o a Mataró, on la setmana passada la Sala Cabanyes va acollir en una acció pionera a Catalunya dues funcions accessibles destinades especialment a persones amb discapacitat sensorial o cognitiva. Sabrem com va anar l'experiència parlant-ne amb la Lídia Rovira, codirectora enguany dels pastorets. Al vespre, el Centre Artesà Tradicionarios va ser tota una festa. Vam viure la inauguració del Tradicionarios d'enguany, el que en fa ja 39, celebrant 25 edicions de les colònies per a joves intèrprets folk, un projecte pedagògic que impulsa des de fa gairebé 25 anys l'Escola Folk del Pirineu. Si no hi vau ser, això, evidentment, ja us ho heu perdut, però el que no us podeu perdre de cap de les maneres és el concert que hi haurà divendres que ve al CAT. És un homenatge cap a en Jordi Fàbregas, l'animal del CAT, 5 anys després de la seva desaparició. Parlarem d'aquest concert avui també al Mans amb en Manu Sabater, director musical d'aquest Faroner al Cap de Creus, campaner a Taüll, que així es diu aquest concert homenatge a l'enyorat Jordi Fàbregas, que, com diem, aquest proper dimarts farà 5 anys que ens va deixar. I abans d'acabar, encara podrem parlar de l'agenda de la setmana que ve.
Som Mans. Som l'arrel a Catalunya Ràdio.
I és que som els del Mans, amb en Josep Maria Campillo i en Josep Lluís Santiso i Sarasa, les vies de so i muntatge musical, i qui us parla, l'Oriol Rodríguez. Des d'aquí enviem una abraçada i una ràpida recuperació a en Quim Rutllant. Vinga, anem per feina. Abans de parlar dels Tres Tombs, una mica de música per encetar al matí.
M'agrada s'espigolar i anar replegant espigues per tenir un tros de pa per menjar amb un plat de figues. M'agrada s'espigolar.
És l'Anna Ferrer, la podeu gaudir aquest vespre a partir de les 8 a l'Auditori de Barcelona.
Per tenir un tros de pa per menjar amb un plat de figues. M'agrada s'espigolar. Espigolar i anar a
Cada dissabte a primera hora, el país sona a Mans.
Ja ho sabeu, avui Sant Antoni Abat, 17 de gener, com diu la dita, per Sant Antoni de gener fan festa el cavall i el traginer. Amb tota seguretat, quan més festes hi ha al nostre territori en ple hivern és perquè estem al voltant d'aquest sant. De fet, ja ens va haver una mica d'alegria després de Nadal. Qui més en sap a casa nostra de tot el que hi ha al voltant de Sant Antoni Abat i de la festa que el rodeja és el nostre primer convidat, és l'Andreu Bernadàs. Ell és el president de la Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona i també de la Federació dels Tres Tombs de Catalunya. Andreu, bon dia i bon Sant Antoni.
Bon dia, bon Sant Antoni, i moltes gràcies per estar amb nosaltres en aquesta entranyable festa.
Això és així, eh? Després de Nadal, sort que ve Sant Antoni Abat.
Sort, sort. Jo crec que el cicle d'hivern que comença Sant Antoni Abat, després ja no torna a parar fins a Santa Llúcia i Nadal, però bueno, som els primers de l'any, està bé.
Per tant, comencem el 2026 amb una mica d'empenta, després d'aquests dies que hi ha gent que està una mica així aixafada perquè s'han acabat les festes de Nadal, ja va bé aquesta festa de Sant Antoni Abat, no parem de menjar, perquè el tortell també té força significació amb Sant Antoni.
Bueno, el tortell és fonamental, és un dels elements. El tortell i el panet de Sant Antoni, que també és molt típic a molta població, són els elements de la menja del traginer que es portava sempre en els carruatges i que avui s'ha convertit en un dels obsequis que es fa a les cavalcades i a les cavallades.
A veure, va, comencem pel principi, perquè què és això dels Tres Tombs, per si algú que ens està escoltant no sap exactament de què estem parlant?
Bueno, mira, els Tombs ve de l'estimació ancestral que té l'home respecte al cavall. El cavall ha sigut l'animal que des de fa més de 5.000 anys ens ha acompanyat en tota la vida quotidiana, que ens ha fet evolucionar, que ens ha fet ser el que som, perquè ens servia per moure les mercaderies, per traginar, per fer camins. I en el voltant del naixement dels gremis, els gremis de carreters, van voler-li donar la festa al cavall perquè tingués un dia el seu sant patró, i aleshores es va acabar convertint en aquesta volta que és dels Tres Tombs a les esglésies o els punts importants dels pobles per les collites, pels animals i per les persones. I això és el que s'ha traspassat fins a aquests moments.
Aquesta celebració va a la baixa, tenint en compte que som a l'any 2026 i el que havia estat els anys precedents, o encara podem dir que això encara s'aguanta i força bé?
No és que encara s'aguanti, és que cada, això va a l'alça. És a dir, mira, els Tres Tombs es celebren. Jo crec que no voldria dir-ho amb veu molt alta, però crec que és l'única festa que celebra a totes les comarques de Catalunya, excepte la Vall d'Aran. Wow. Perquè tenim festes a totes les comarques. I, a més, és una festa que comença al voltant del 10, 11 o 12 de gener, que és el primer diumenge abans de Sant Antoni, i ara està acabant fins i tot el desembre, que se n'ha fet una a Tarragona, a Nulles, el 21 de desembre. És a dir, ocupem la festa durant tot l'any amb la majoria de pobles, si bé sí que és veritat que el gruix de la festa són gener, febrer i març, fins a arribar al maig, que és quan fem la trobada nacional.
Per tant, no va a la baixa, com diu l'Andreu, sinó que és una celebració que va a l'alça, perquè la tenim a totes les comarques, excepte la Vall d'Aran, i avui tu la celebres en un lloc ben marcat al calendari, eh?
Aquest any tenim la coincidència de que avui és dissabte i coincideix amb Sant Antoni, i aleshores es reuneixen els pobles que ja fan de per si la festa principal aquest dia amb els pobles que fan la festa el dissabte posterior a Sant Antoni. Aleshores, avui anirem cap a Vilanova, que és un dels puntals importants de la nostra federació. Després, quan ha acabat de Vilanova, a mig Vilanova anirem segurament cap a Móra d'Ebre i al Perelló, a veure com fan els Tres Tombs a les comarques de Tarragona.
Per tant, Sant Antoni Abat és patró de Vilanova i la Geltrú. En honor a ells se celebren cada any aquest 17 de gener els Tres Tombs. Clar, Vilanova ja no fa falta que en parlem, perquè evidentment ara tenen això de Sant Antoni, però d'aquí poc ja tindran el carnaval a la cantonada, però és gairebé potser el que dona ja el tret de sortida a l'any festiu.
Sí, totalment, totalment. A més, Vilanova és un dels, és, ja, com ja t'he comentat, és un dels puntals importants de les nostres cavalcades. És dels que té una associació molt potent amb un gran nombre de carros i carruatges, i a la vegada tenen cavalls propis, amb el qual això comporta poder fer una festa amb més participació que altres llocs.
No? Quantes poblacions tenen Sant Antoni Abat com a patró? No sé si et faig un atracament.
Has de fer un atracament, però no te la puc contestar. No la sé. O sigui, els que fan festa sempre per Sant Antoni, en aquest cas, són, jo et diria que són el Perelló, Sabadell, que també fa festa, però no fa festa com a tal, sinó que fa la festa el dia 17. També la fa la Lleida, Mora d'Ebre, i el dia 17 poca gent més. En canvi, el 18, aquesta setmana, demà faran festa també un munt de pobles importants.
Estem parlant amb l'Andreu Bernadàs, que és el president de la Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona i també de la Federació dels Tres Tombs de Catalunya. Això vol dir que, a banda que tu englobes tots els Tres Tombs de Catalunya, però has d'estar en contacte constantment amb totes aquestes poblacions al llarg de l'any, no?, per veure com ho organitzeu tot plegat.
Sí, no, mira, nosaltres comencem a treballar els Tres Tombs a partir del mes de juny. És a dir, els Tres Tombs, el gruix important va de gener a la trobada nacional, que és el primer de maig, i a primer de juny tornem a començar una altra vegada a parlar amb tots els associats, a compartir, a veure com tenim, com plantegen les festes, repassem com han anat les coses, arreglem i modelem el que creiem que pot millorar, fins al punt de que a finals de setembre, al voltant del 30 de setembre, tornem a tancar les dates de calendari, perquè fem un calendari de la federació molt maco, perquè el presentem a la Fira de Puigcerdà del mes de novembre, i llavors a partir d'allà ja comencem a tancar dates dels que ja ens les han passat bé i els que no, doncs les hem incorporant a la pàgina web de la federació.
Per tant, poca pausa teniu al llarg de l'any, tenint en compte que gairebé tot ho mou aquesta celebració dels Tres Tombs. Això a Barcelona i arribarà la setmana que ve, oi, per Sant Antoni?
Bueno, aquest diumenge passat ha estat la festa de Sant Andreu de Palomar, i ara, la setmana que ve, el dissabte proper, a Sant Antoni, al barri de Sant Antoni, que és l'atacada de Barcelona, que farà els 201 anys de vida, que l'any passat va celebrar el bicentenari.
Dos segles, ja, una mica més, com ens comentes, amb aquests 201 anys. Per tant, déu-n'hi-do aquesta festa, que, com ens diu l'Andreu, no va a la baixa, sinó que va a l'alça. I què diries a tota aquella gent que consideren que això l'any 2026 és un maltractament cap als animals, que potser és innecessari?
Mira, et diria que ja hem guanyat la batalla. Mira, nosaltres declarem que els més animalistes del nostre món són els que tenen els cavalls nostres i que els porten els Tres Tombs. Primer, perquè ja des del 2018, que jo soc president de la Federació, estem aplicant tots els reglaments i protocols de benestar animal que hem anat elaborant. Hem treballat conjuntament amb associacions animalistes per fer la guia de la Generalitat i que vam signar fa 2 anys. I et puc dir, no ha hagut, des del que jo soc president, cap denúncia per maltracte animal. És més, avui en dia ja no se'ns critica per malestar animal, per no complir la guia. Se'ns critica perquè utilitzem els cavalls com a forma de certs intents que no hauríem de fer. Però vamos, nego la major, perquè ja et dic, els cavalls dels Tres Tombs, un cavall que pugui sortir, la majoria dels Tres Tombs, que poden ser uns 20, entre gener, febrer, març, abril i abril, no fa més de 60 hores de rua. Hi ha 8.760 hores a l'any, eh? Si vol dir que 8.600 hores la gent que els té, que té els cavalls i que els cuida, els mima, els dona de menjar, assegura, etcètera. Si això és maltracte, que m'ho expliquin.
Doncs queda dit per part de l'Andreu Bernadàs, president de la Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona i de la Federació dels Tres Tombs de Catalunya. Andreu, que vagi molt bé avui, aquest Sant Antoni, avui dissabte 17 de gener. Moltes gràcies per haver estat avui al Mans.
A vosaltres i per la feina que feu en difusió de les festes.
Des de les places fins a les festes majors, la cultura viu al Mans.
Som fill del Noguera, dins d'un rai nasquí. M'esposa era i era un reier, vull morir. Sóc fill del Noguera, dins d'un rei nasquí. M'esposa era i era un reier, vull morir.
Ahir al CAT, al Centre Artesà Tradicionarius, hi va haver festa grossa. Es va inaugurar l'edició 39 del Tradicionarius, 39 ja, amb un concert que va voler celebrar les 25 edicions de les Colònies per a Joves Intèrprets Folk, que és un projecte pedagògic que impulsa des de fa gairebé 25 anys l'Escola Folk del Pirineu. Però un dels plats forts d'aquesta edició ens arriba divendres que ve en un homenatge merescudíssim a qui va ser l'ànima del CAT des dels seus inicis. És un homenatge a en Jordi Fàbregas, impulsor del CAT, 5 anys després de la seva desaparició. Volem parlar d'aquest concert homenatge anomenat Faroner al Cap de Creus, Campaner a Taüll, amb el seu director musical, en Manu Sabater. Manu, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Escolta'm, qualsevol homenatge que es faci a en Jordi Fàbregas sempre és poca cosa, per això, no?
Sí, de fet, aquest any volem canviar la paraula homenatge i dir-ne celebració. Perquè el que pretenem és celebrar la seva vida, celebrar el llegat que ens ha deixat i celebrar aquesta manera de fer que tenia ell. I han passat 5 anys, hi ha encara una dosi de nostàlgia important, però volem com destacar les coses bones del Jordi, no el trist que ens va passar fa 5 anys.
Celebrem la vida, per tant, d'en Jordi, tot el temps que el vam poder gaudir, d'en Jordi Fàbregas, creador, impulsor, ànima del CAT durant tants i tants, i, tants anys. En què consistirà aquest concert?
Mira, el Tradicionals d'enguany, amb l'excusa dels 25 anys de les Colònies, tenim el leitmotiv que són els Pirineus, de banda a banda i de banda a banda, d'est a oest i nord a sud. I llavors el que fem aquest concert, celebració del Jordi, ha sigut buscar tot el repertori que tenia a veure amb els Pirineus, que ell havia treballat tant amb coses com amb la Morga, com en Primera Nota, com el Pont d'Arcadís. Llavors hem agafat una selecció de 10 peces d'aquests grups i les toquem com les tocaríem ara, diguéssim.
I per tant, aquest títol, Faroner al Cap de Creus, Campaner a Taüll, va directament cap a totes les peces que ell també creieu que, evidentment, li haurien agradat tocar.
Sí, més, són dos de les peces seves, el Faroner al Cap de Creus i el Campaner a Taüll, que és una espècie de, si tinguéssim un gran himne de 10 minuts del folk català, és el Campaner a Taüll. Mm. A més, l'ha fet tant amb coses com a Sant Jordi com en Primera Nota, i és una obra superxula i ens l'hem passat molt bé preparant-la.
Alguna sorpreseta ja preparada que ens puguis explicar, o ja ens ho trobarem a la setmana?
Jo crec que heu de venir tots la setmana, divendres, i viure-ho.
Uh-huh. Aquest tradicional és que ja en fa 39, eh? 39 ja edicions, i evidentment ja fa 5 anys, ara comentaves, que ens va deixar en Jordi Fàbregas, que el temps evidentment passa molt ràpid, però vaja, és gràcies a ell que podem gaudir d'arribar aquest 2026 amb aquesta edició 39.
Sí, bueno, no només d'ell, sinó que el CAT sempre ha sigut un projecte molt coral, el que passa que el Jordi sí que era com la figura més mediàtica, o la figura més que se'l veia més.
Mm. Tu, a banda de ser el director musical, perquè tu ets el director musical d'aquest concert de divendres que ve, també ets el programador, juntament amb l'Andrea Moliner, d'aquest Tradicionarius. Creus que ja aquest concert de divendres que ve és una de les apostes fortes d'aquest 2026 al CAT, o haurem d'esperar, evidentment, a les setmanes següents?
Sí, bueno, és una de les apostes. De fet, l'equip de programació som tres, l'Anaïs Falcó també, i hem programat molta música, molts concerts, cada divendres, des d'ahir fins al 27 de març, si no m'equivoco. Tenim concerts, ja sigui al CAT o ja sigui a la plaça de Sant Jaume, dins del mar del Tradicionarius de Santa Eulàlia.
Fes-nos una miqueta de repàs, com juntament amb les teves companyes ens comentaves que ets programador. Què destacaries d'aquesta programació que es va presentar també fa uns quants dies?
Clar, de fet, avui mateix, a la nit, tenim el gran conjunt de l'Smug, dirigits pel Roman Baudouin, que és un músic gascó, de la Gascunya francesa, i tanca una mica el petit cicle que hem fet amb tres grans formacions. El dimarts passat vam tenir l'OMAC al Palau, el divendres vam tenir l'Orquestra de les Colònies, i aquest dissabte, és a dir, avui al vespre, tenim el gran conjunt de vol de l'Smug, i som com aquestes primeres tres grans orquestres de música tradicional. Mm-hmm. A part d'això, tenim grups mítics, com podria ser Tapet a Litúria, que tornen amb la banda gran aquí a Catalunya el 20 de febrer. tenim a Cadeira Coixa, que són de l'Aragó, que venen a finals de març. També tenim les Cucanya, que és un grup occità que fan polifonia vocal, que les tenim el 6 de març, si no ho veig equivocat. I moltes més coses que us animo que entreu a la pàgina web i que aneu mirant.
I tant, tothom a consultar Tradicionarios als concerts que ens estava explicant ara en Manu. De fet, la inauguració del Tradicionarios d'aquesta edició 39 ja va ser ahir, va ser una fita molt, molt especial. Celebrarem 25 edicions, celebrem aquestes 25 edicions de les Colònies per a Joves Intèrprets Folk, que és aquest projecte pedagògic que l'Escola Folk de Pirineu impulsa des del 2022. Imagina't ja si ha plogut. I que has devingut... 2002, vol dir que ja fa gairebé 25 anys, i que has devingut un punt de trobada d'un munt de músics d'arreu del país. Això és, podríem dir que és gairebé l'autèntica pedrera, no?, del folk i de la música a casa nostra.
Ha sigut una pedrera, i és una pedrera brutal. De l'equip de programació n'hi ha dos que hem sortit de les Colònies. Al concert de l'OMAC del dimarts a la tarda n'hi havíem uns quants que havien passat, i al concert de dissabte del gran conjunt de l'OMAC i del gran conjunt de l'ESMUC també tenim gent que hi ha passat. És una Colònies, una setmana màgica on es creen vincles que van més enllà d'aquests dies i que perduren molts en els anys, i tots al voltant de la música tradicional i en un lloc màgic com era Arsèguel abans i com és Tridolain en aquests moments.
Ja hem contestat tu mateix que tu també provens d'aquesta autèntica pedrera.
Sí, jo sóc de la segona edició, 2003.
Sí, ara...
Hi ha unes fotos molt divertides, que les tenim ara al hall del CAT, que podeu venir a buscar-nos.
Ja ha plogut bastant, deia 2022, no, evidentment va ser el 2002 aquesta primera edició, en la qual tu vas prendre part a la segona, 2003. Vindrem al tradicionari, Josep, a veure aquestes fotografies. Has canviat com tots plegats. I...
Sí, em trec la barba... Colo bastant, eh?
Molt bé. I escolta'm, Manu, això fa que després, evidentment, la gent es formi en aquesta Escola Folk del Pirineu i que després vagin prenent els seus propis també projectes musicals, sempre relacionats amb la música d'arrel i de casa, no?
Sí, és molt xulo perquè, clar, és una... O sigui, l'Escola Folk té vida tot l'any, però a les Colònies d'estiu hi reunim nens de tot el país. Hi ha hagut anys que fins i tot venien nens del País Valencià, que hi havia... Ahir hi havia el Jordi Pastor, que també és dels primers anys que tocava a les Colònies, que ell és del País Valencià, i crees aquest vincle. I sí que hi ha el funcionament de cada setmana de l'Escola Folk, que és una feina ingent, però en aquest cas, com que són unes colònies tan intenses, jo crec que es creen uns vincles i unes coses que després... doncs són molt xules. Mira, sense anar més lluny, hi ha un grup que es diu Entrèvol, que la Laia Gluck, que a més ara també està aquí a la casa fent la Renaixença, doncs també surt d'aquí. O sigui, no surt, però ha passat per les... O sigui, ningú surt d'allà, però tots hi hem passat, no? I és la cosa aquesta, que és un punt de trobada que és molt, molt especial.
Doncs aquest dissabte hem volgut parlar amb en Manu Sabater del CAT. Ja hi va haver festa grossa, evidentment, al CAT amb aquesta inauguració de l'edició 39 del Tradicionarios, i evidentment aquesta nit amb aquest concert, i sobretot no us perdeu aquest concert, no d'homenatge en Jordi Fàbrica, sinó de celebració.
Ara estic pensant que no m'ha explicat qui toca. Això, ja em sap greu.
Això està bé, i toques tu com a director musical, però si ens expliques també la resta dels companys, t'ho agrairan, probablement.
Som un sextet. A la bateria tenim el Josep Cordobés, al contrabaix la Carla González, a la guitarra, la mandolina i la mandola, la Chiara, a Gianni, que té nom italià però és catalana, i a la corrida tònic també hi tenim l'Alif Alum, que també ha passat per les Colònies, que ara parlàvem del Segel.
El faroner del cap de Creus encén el foc amb llum de lluna. Barba llarga fins als peus i mai no menja ni una engruna. Fa 3.000 anys que vell el fa i ja ha viscut 700 naufragis.
Doncs que mano, perquè si no, no t'ho perdonaran els teus companys que no els hagis nomenat.
Sí, és una mica estrany.
En el concert de la setmana que ve, aquest faroner al Cap de Creus.
Campania Ataúll.
Mano, que vagi molt bé i sobretot que sigui una gran temporada aquesta que viurem al Tradicionari. És una abraçada.
Molt bé, tots convidats a venir algun dia. Adéu-siau.
Vinga, adéu, bon dia.
És la nostra música, la nostra gent i el nostre moment. És el Mans.
Som els del Mans i abans de parlar més protagonistes aquest dissabte us deixem amb la música de la Baula, amb un i crits del seu treball publicat l'any passat, Cançons a l'ombra.
Cantar, tocar, ballar, escriure o pintar, enfortir les arrels. Somiar, lluitar, alçar, fent valdre la cultura, sent joves i rebels. Sona un ball pla, canto una jota, un contrapàs, una rumba o un vals. Fem un pas doble, també una corranda, i ens trobem amb la colla de músics tradicionals. Amb un i crits, perquè poble que canta, amb un i crits, segur que mai no mor. Amb un i crits, poder cantar amb vosaltres, amb un i crits, tot el que porto al cor.
El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, a Catalunya Ràdio.
Despertin els meus! Surtin les fúries! A mi, esprits de les tenebres! A mi, l'infern! Esbadalleu, borroques! Vomito a terra el foc de tes entranyes! I amb els braus adalils, pas lliure, dona!
Seguim al Mans i, tot i que ja fa algunes setmanes, de fet, potser fins i tot el dia de Nadal ja ens queda una mica lluny, hi ha algunes poblacions catalanes on aquest cap de setmana encara es pot gaudir de l'espectacle dels Pastorets. Això sí, siguin en la versió que siguin. Abans us ho hem explicat, però us ho recordem. El Vendrell, Calaf o Sabadell, encara els podreu veure aquest cap de setmana, i també a la capital del Maresme, Mataró. De fet, a la Sala Cabanyes de Mataró s'hi fan els Pastorets des del 1916, basats en l'estel de Natzaret de Ramon Pàmies i en música dels mestres Enric Torra, Felip Vilaró i Miquel Ferrer. De fet, són una de les joies, si no ho sabeu, una de les joies culturals de la capital del Maresme. I a cap de setmana passat van acollir en una acció pionera a Catalunya dues funcions accessibles destinades especialment a persones amb discapacitat sensorial o cognitiva. La Lídia Rovira és una institució dins del Teatre Mataroní i enguany compleix la seva segona temporada com a directora, com a codirectora de l'espectacle juntament amb en Xavier Codony. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
Com va anar aquesta experiència?
Molt bé, molt bé, molt bé. Estem molt contents, estem molt contents. Va ser un aprenentatge perquè, com bé has dit, hem sigut els primers a Catalunya de fer uns pastorets així. I molt bé, molt bé, la rebuda molt bona. Estem recollint feedbacks encara, però el que ens han dit, bueno, sobretot molt d'agraïment per poder facilitar que gent amb aquestes discapacitats puguin gaudir de l'espectacle que fins ara no es podia haver fet. Mm. Molt xulo, molt bé.
Explica'ns exactament en què va consistir que aquesta gent que probablement fins ara no podien gaudir d'un espectacle com els Pastorets, doncs ho poguessin fer el cap de setmana passat.
Sí, nosaltres vam contactar... De fet, el nostre primer any de direcció ja ho volíem fer, però bueno, se'ns va tirar el temps a sobre i ho vam deixar estar per aquesta. Aleshores, aquesta temporada ens hem posat en contacte amb una empresa que fa moltes... O sigui, treballa per molts teatres així, teatres professionals, i ens van ajudar amb això, és Apten. I aleshores doncs, es tracta de que hi havia els subtítols i les audiodescripcions per la gent amb dificultats visuals i la gent amb dificultats auditives.
Per tant, entenem que qui hi va assistir tenia aquestes, aquests problemes, doncs va poder gaudir-ne, però també, evidentment, la gent que volia gaudir de l'espectacle sense l'audiodescripció també ho feia, perquè, evidentment, no es devien posar, en aquest cas, els auriculars, no?
Sí, l'espectacle és exactament el mateix. No hem variat res, o sigui, l'espectacle fas igual, el que passa és que dones la facilitat de que una persona invident el pugui escoltar, o sigui, l'audiodescripció li expliqui el que està passant en tot moment, a part de que escolti els personatges en directe, i la persona que té dificultats de auditives el pugui veure subtitular, que pugui seguir el diàleg amb els subtítols.
Mm. Dius que encara esteu recollint una mica aquest feedback del que va passar la setmana passada, però amb l'experiència que esteu recollint, això és una iniciativa que, evidentment, es pot repetir de cara a la temporada que ve, la Sala Cabanyes?
Jo crec que absolutament sí. Sí, sí, estem molt contents. A veure, és un cost, evidentment, no és una cosa que fas... T'ha d'ajudar una empresa exterior, externa, diguéssim, però estem molt contents. I només el fet de que hi hagin hagut dos grups, que un de la ONCE i l'altre de l'Elias, que hagin vingut i hagin estat contents i hagin pogut participar dels Pastorets, com totes les persones que hi participen cada any, ja és un fet molt xulo que hem de conservar. I jo crec que sí, que aquest és el primer any de molts. I esperem que no siguin només els Pastorets, perquè això també, a veure si podem obrir-ho a altres obres de la sala.
Això t'anava a preguntar. Això també pot ser adaptable en altres espectacles de la programació regular de la Sala Cabanyes?
Exacte, exacte. Vull dir, és una cosa a pensar, sí, sí. És un projecte bonic i jo crec que no serà l'últim. Vull dir que tirem endavant, jo crec que segurament, sí, sí. Mm,
i també sou pioners en aquesta acció, i això vol dir que altres ciutats, pobles de Catalunya que tenen els Pastorets en programació durant l'època de Nadal, o encara aquestes setmanes que encara, com hem explicat, alguns pobles i ciutats encara es poden gaudir, també esteu rebent aquest feedback de gent que us està dient com anant l'experiència, perquè també ho voldríem impulsar a casa nostra?
De fet, hem estat amb la coordinadora de Pastorets a l'acte de la presentació dels Pastorets de Catalunya a través de la coordinadora, que precisament es va fer a Mataró, ja vam anunciar això i ells ho van anunciar com una cosa positiva a nivell d'ajudar a tots els Pastorets. Aleshores, nosaltres hem sigut, diguéssim, els pioners, però això no vol dir exactament que hi hagi algú que també ho tiri endavant. Sabem que ja hi ha hagut alguns Pastorets que alguna vegada ho havien fet amb llengua de signes. Això ens ha arribat. Però així, amb tota aquesta empresa que ens ajuda i tal, no ho havia fet ningú. Ara, precisament, ens hem de posar en contacte amb ells també per dir com havia anat i l'experiència. Vull dir que potser hem obert portes, sí. Sí, sí. Que sí.
En aquests Pastorets, que abans ho hem explicat, són una de les joies culturals que hi ha a Mataró, perquè jo t'he de dir-ho entre tu i jo, hi ha gent de la ràdio que ha vingut a veure els Pastorets de Mataró aquest any per primer cop i m'han dit, hòstia, m'han sorprès. No m'esperava que a Mataró es fessin aquests Pastorets tan, tan potents, perquè continuen acollint gent d'arreu, del territori, del país.
Sí. Mira, amb una mitja part fem un sorteig, que és una mica així improvisat, i solem demanar a la gent que s'apunti a una pissarra d'on te venen, i cada dia tenim una llista de molta gent d'arreu de Catalunya. És molt bonic, molt xulo. Sí, sí. Ah, que xulo que els hi hagués agradat, estic contenta.
Home, i això que dius que hi ha gent d'arreu de Catalunya, mira, jo tinc una amica a Tarragona que es diu Joana Atzarà, que va venir l'any passat i se'n van dur les dues paneres. Jo crec que aquest any ja no l'han deixat entrar als Pastorets perquè es van dur les dues. És la teva segona temporada també dirigint als Pastorets. Hi ha canvi de cicle, t'hi mantens l'any que ve, en aquesta codirecció amb en Xavier Codony.
L'any que ve ens hi tornarem a veure. Al final hem fet el tercer any, hem dit que sí, que tirem endavant el tercer i últim per nosaltres. I sí, sí, mira, tirem endavant, farem els tres complets, perquè normalment, això no vol dir que es pugui canviar, no és una cosa feta per escrit, però normalment màxim són uns 3 anys de cicle de direcció, perquè és molta feina, de fet, és veritat, i cansa, i sort que som dos, però ho fas amb goig i amb alegria i veient els resultats és un orgull, però alhora també són moltes hores, moltes de dedicació i tot això ho fas a part del que fas normalment. Aleshores, 3 anys jo crec que ja és un bon... És una bona petjada per deixar els pastorets i donar la porta a algú altre, sí, sí.
Bé, doncs encara hi haurà la Lídia acompanyada d'en Xavier Codony, imagino, l'any que ve.
Sí, tots dos.
Amb poc retoc, o amb algun petit retoc respecte al que s'ha vist aquest any.
Sempre
hi ha cosetes,
queden coses. Sí, i tant. I sí, és l'últim, sap greu, perquè segons quina cosa molt gran potser no faràs, però... Algo sempre es pot millorar, sempre.
En aquests pastorets de la Sala Cabanyes, aquesta Estel de Natzaret, avui encara hi ha funció, demà ja feu allò que es tanquem la paradeta que deia el senyor Bax.
Sí,
i s'enterra l'Estel de Natzaret, no? Fins l'any que ve.
Sí, sí, nosaltres a la sala tenim la costum, tradició, de que el dia abans de... Bueno, el dia de Nadal es penja l'estrella, que és un acte així una mica intern, i pengem l'estrella que surt en un moment de la foguera, i demà a la tarda, sí, exacte, l'enterrem. També és un acte així com intern, una mica de xou així de, que diem nosaltres, de fi de pastorets, i els tècnics, bàsicament els tècnics, fan l'enterro de l'estrella.
Mm-hmm. I això clou els pastorets de Mataró d'enguany.
Ah,
en uns pastorets que quan repasses una mica el currículum, de quina ha sortit gent, com en Jordi Bosch, com en Joan Pera, com en Bori Ruiz, o fins i tot la Clara de Ramon, més recentment. Això de la Sala Cabanyes, quina pedrera, Lídia?
Sí. És que som molta gent i som gent bona, què vols que et digui? està bé, sí. La gent que li agrada el teatre, doncs és una bona porta per formar-se i tirar endavant, sí.
Doncs Lídia Rovira, codirectora enguany dels Pastorets de Mataró, de la Sala Cabanyes, l'any que ve ja ens ha explicat que continuarà per tercer i darrer any. Amb ella hem volgut parlar una mica de com van aquesta acció pionera a Catalunya, aquestes funcions accessibles de cap de setmana passat, destinades bàsicament a persones amb aquesta discapacitat sensorial o cognitiva. Lídia, gràcies, que vagi molt bé demà aquest enterrament de l'estrella i bon any ja per la resta d'aquest 2026.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.
Abans de marxar, encara podem repassar una mica l'agenda d'alguns dels actes previstos per aquest cap de setmana a Matadepera. Avui es fa el concurs de grimpaires, un dels actes més emblemàtics de les festes de Sant Sebastià. Ja ho sabeu, peus descalços, mitjons llargs, barretines i resina a les mans. Tot s'hi val per arribar al primer a dalt del Pi. A Santa Pau, a la Garrotxa, tot el cap de setmana s'hi fa la Fira del Fesol. Festa major també d'hivern a Argentona, aquesta tarda 17a mostra de foc i activitats infantils amb la polseguera i la polsegareta i les seves bèsties convidades, tot plegat a la plaça de l'Església. Ja ho sabeu, també al llarg de la setmana que ve, festa major d'hivern a molts indrets com Llançà, Regencós, Torregrossa o Prats de Lluçanès. Bona setmana i sobretot gaudiu de la cultura popular.
Som Mans. Som l'arrel a Catalunya Ràdio.
Sota les estrelles.
El suplement amb Roger Escapa.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon Preu i Esclat.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Aquest cap de setmana el Tot Gira.
Atenció.
Tot l'esport en directe amb la Lliga, l'ACB.
Frena, avui la promo la faig jo, el Minguella. A veure, deixeu-vos estar de partits, que si l'Espanyol Girona, que si el Reial Societat Barça, no, res. Missatge clar, hombre. El Tot Gira és un programa de deports del cap de setmana. Totes les tardes de 4 a 9 de la nit. La porta en directe, paio, cantant gol. Bueno, i 4 coses més. Hala, ja està.
Tot Gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 de la tarda.
Amb el gran Clopés.
Clopés. David Clopés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. amb Roger Escapa.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem els millors moments de la setmana, els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, que podeu recuperar quan us vingui de gust, també a la plataforma 3Cat. Núria Pujades, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger. Dissabte passat, a l'Hora Negra, la Maica Navarro ens va donar més detalls de la posada en llibertat de Santi La Iglesia, principal sospitós del crim d'Helena Jubany, una exclusiva que va avançar ella mateixa a La Vanguardia.
Va arribar la informació que el Santi La Iglesia ha sortit per la porta de Brianzú a les 6 de la tarda. I estem parlant de 6:45. La font era molt fiable, no tenia cap dubte, però ho has de treballar, no? No pots tirar amb una informació com aquesta només amb una font, tot i que li donis tota la teva credibilitat. I vaig trucar al Benet, no aconseguia parlar amb el Benet, vaig trucar al Joan Jubany. El Joan Jubany em va dir, digues tal, digues, escolta'm, tu saps res que el Santi La Iglesia acaben de deixar-lo anar? Diu, hòstia, no fotis, no tinc ni idea.
Si li vas donar tu la notícia al germà de l'Helena Jubany.
El Joan i el Benet, a tots dos. Els hi vaig donar jo, personalment, la notícia, sí, sí.
També vam analitzar les relacions de parella sexoafectives amb el psicòleg Antoni Bolinches, en una conversa que va compartir també amb la Maica Navarro. Tots dos van parlar de la seva experiència personal per explicar millor com són les relacions actuals.
Mentre els homes busquen relacions còmodes, les dones prefereixen relacions vives. Sí, un home troba el perfil de...
La Maica.
De la Maica. Mira, un lapsus freudià perquè la meva primera dona es deia Maica. Aleshores, evidentment, jo puc fer una cosa, estressar-me per estar al nivell de la Maica o acceptar a una amiga de la Maica que també m'agrada i que jo noto que em sentiré més còmode amb la relació. Per la qual cosa, l'excel·lència femenina, repetim, perjudica les possibilitats de trobar homes adequats, perquè part d'aquests homes adequats prefereixen una relació més còmoda.
I ens van visitar Sidoní, el grup de rock format per Marc Ros, Jesús Senra i Axel Pi, que presenten el seu primer disc en català, Catalan Graffiti. Una entrevista en què també van aprofitar per ensenyar-nos els seus talents com a presentadors de Ràdio Fórmula.
Jo ara et tiro una altra cançó i tu em dones l'entrada, d'acord? Va, a veure si ho fem bé. Sismologia.
Darrerament, veure la gent m'està fent una mandra que mata. Potser sóc jo. No dic que no, però sabeu que l'infern són els altres. Si no ho sabeu...
Estem al Suplement de Catalunya Ràdio amb Roger, amb l'Àxel, amb el Gés, amb el Marc.
I esteu escoltant la millor cançó del disc, probablement.
Ah, aquesta és la favorita del disc. No pot ser que totes siguin les millors cançons del disc. Cadascú té la seva, però...
Aquesta és molt bona.
No, Omni 84.
No, però ara, en sèrio, aquesta cançó me la
vol. Moment, silenci, home, per favor. Ah, ja, per favor.
Via Catalunya, entra al baix!
És dissabte, farem uns diners i explicaré aquesta història de l'Omni que va sobre Vegas. Com sempre fan sols.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i a la web catradio.cat/elsuplement. Ara, estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Al cinema s'estrena 28 anys després, El templo de los huesos.
Trying to predict the future is a discouraging and hazardous occupation. In fact, it may not even exist at all.
Nia DaCosta pren el relleu del món postapocalíptic de Danny Boyle per dirigir aquesta seqüela protagonitzada per Ralph Fiennes. Ens fixem, per una banda, en el seu personatge, el doctor Kelson, quan s'enfronta a una relació inesperada amb un infectat que podria alterar el món. Tot això mentre l'espai, que es troba atrapat en un autèntic malson amb el líder sectari Jimmy Crystal.
Lady Eileen, would you do me the great honor of allowing me to...
Jerry Way, do you...
Wait! Do excuse me.
A Netflix, un misteri d'Agatha Christie, Les Siete Esferes.
La sèrie, protagonitzada per Martin Freeman i Helena Bonham Carter, ens situa en l'Anglaterra del 1925, en una festa en una luxosa casa de camp. Allà, una broma inofensiva es torça de forma terrible i mortal i estarà en mans de Lady Eileen Brent resoldre un cas que canviarà la seva vida.
I el teatre, el TNC, posa sobre l'escenari Una brillant imperfecció o Mort d'un pianista.
Actors i actrius amb diferents capacitats pugen a l'escenari per fer visible la diferència en aquesta proposta de teatre de Vero Zendoya i Israel Solà. Tot en un assaig sobre la malaltia, la discapacitat i el dret a escollir la vida que volem viure. Avui a funció a les 7 de la tarda.
Bon dia, Sònia de Blofeu.
Molt bon dia, Núria.
Si encara no has anat a dormir o t'acabes de llevar, et fem tres propostes per avui a Barcelona. La primera, l'exposició Tomàquets.
Una mostra de l'artista Judit Bou que s'endinsa en una realitat molt pròxima i quotidiana, l'hort del seu avi, amb el desig de fotografiar tots i cada un dels tomàquets que hi creixen durant un any. Amb aquesta proposta busca dimensionar una totalitat que és inabastable a causa de la impossibilitat que suposa fotografiar tots els fruits en constant procés de creixement i maduració. Es pot visitar fins al 14 de març a la Sala Golfes del Centre Cívic Can Basté de Nou Barris. L'entrada és gratuïta i els dissabtes es pot visitar de 2:15 del matí a les 8 del vespre.
I podem esmorzar o dinar al restaurant Veracruz.
Situat al carrer Mallorca, número 321, molt a prop de la Casa de les Punxes i de la parada de metro de Verdaguer. Un restaurant de cuina tradicional catalana, com diuen ells, estricta i popular. En Gerard Sanz, propietari i xef del local, vol recuperar la tradició de l'esmorzar de forquilla i la cuina del xup-xup. És per això que aposta per oferir el plat de cullera faci fred o faci calor. A la seva carta podem trobar l'escudella amb carn d'olla durant tot l'any i tot i que en aquests dies de més fred és el que es converteix en el seu plat estrella, un plat clàssic que fan amb fideus, talls de botifarra, carns, llegums i patata. També hi podem tastar les croquetes de lluç i gamba, el cap i pota, el fricandó, la truita de perol amb mongetes del canxet, les llenties, els macarrons inspirats en la recepta del Fermí Puig, la fideuà o l'arròs de postres, flam de xocolata, crema catalana o el pastís de formatge. El preu mitjà per persona és d'uns 20 euros, obert tots els dies, menys diumenge, de les 9 del matí a les 5 de la tarda.
Música. I si som per Barcelona, podem acabar el dia al concert d'Iglu.
A les 9 del vespre, a la sala Laúd, al costat de l'Apolo, un concert dins la programació del Festival Empremtes. Iglu és el projecte de dos amics que, després de més de 6 anys junts, han trobat la seva veu combinant l'indie britànic, el bedroom pop i el pop en català. Des de la seva habitació de l'Eixample s'autoprodueixen des de la composició fins a la producció i la part visual. Han anat construint una proposta sonora fresca i festiva amb influències d'artistes com Coldplay, U2 o de 1975. El mes d'octubre passat van publicar el seu últim treball, titulat El Refugi, un àlbum que marca un pas endavant en el seu camí. Aposten per un indie més madur i contundent, amb cançons que parlen de créixer, de l'amor i de la dificultat de deixar enrere el que ens fa mal. Avui les podrem escoltar en directe a Barcelona, amb una sonoritat més directa i crua. Si voleu anar, encara queden entrades. Es poden comprar a la web del festival per 12 euros.
Arribarem a les 7 amb la cançó Tota la vida d'Iglu, que avui actuen a Barcelona al Festival Empremtes. Ara tornem.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.